B. Està trist. Quina... Com deia aquell? Quina merda, no? Està trist. Però resulta que els altres, que diuen que cal estar trist per després ser ben conscient del que és la felicitat i estar alegre, segurament també tenen raó. Des del Centre de Reeducació de Vic, després d'unes quantes setmanes, retrobem en Roman Pérez, com sempre. Roman, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia.
Estar trist no queda bé.
Sí. A veure, no és un estat que ens agradi o que vulguem, però hi ha situacions que són tristes i davant de les coses tristes el que correspon és un efecte trist. Ara, amb la salvetat de les persones, per exemple, que estan fent un dol, sobretot quan és per un amor,
sí,
on justament volen estar tristes i no volen fer res que els hi satisfagui o que els hi... perquè estan dolguts i necessiten tenir aquest patiment per processar aquesta pèrdua, no? Però salvo aquestes situacions,
sí,
normalment no és una cosa que ens agradi molt, no?
Li plantejàvem a en Roman perquè una psicòloga feia una reflexió aquests darrers dies a l'entorn que vivim en un món on perpètuament els missatges de la felicitat són la norma. I aleshores, tot allò que pugui significar un mal moment emocional, diguem-ne que ens costa molt d'encaixar-lo dins aquest context general, no?
Clar, el que passa és que és un context molt mediatitzat per la imatge. Aleshores, clar...
De nou les xarxes una vegada més.
Sí, a veure, si inclús els llenguatges són llenguatges visuals, no? Té molt de visual. L'Instagram, el TikTok, el text, no és la part fonamental. Aleshores, són imatges. Clar, la imatge és enganyosa. La imatge no és la cosa, és la imatge de la cosa. Aleshores, efectivament, hi ha com una espècie d'ideal de felicitat, de completud, de culte al cos, no? El cos fantàstic, sa... però també com a culte, com una cosa a la que se li rendeix pleitesia.
Sí.
Per exemple, què diem, no?, d'un amic? O sigui, clar, l'amic és aquell que quan estàs tot bé i tot colfoll i tot va bé, estem tots bé, o l'amic és aquest que quan justament, quan les papes quemen, quan hi ha moments, pots parlar o està al teu cantó, pots compartir justament aquest tipus de situacions que no és que siguin negatives, perquè el que et comentava abans, no n'hi ha de positives
i
de negatives,
totes
són emocions, però bueno, unes són més portaderes
que unes
altres.
Però com dèiem, socialment parlant, n'hi ha de positives i negatives. O les considerem positives i negatives.
Clar, però això és un judici, de valor. Sí, sí, o sigui... una cosa és que puguin ser més agradables o menys agradables o donar més satisfacció o menys satisfacció, però no són ni positives ni negatives. Nosaltres tenim un ventall d'emocions i passem al llarg del dia, no?, per diferents moments i connectem amb coses, recordem... i això obre un ventall. No? El que seria negatiu és que davant d'una situació de dolor o de pena, no notar-ho, no? O seguir igual, o estar somrient com si no passés res.
De nou. Com que comentàvem també, tot plegat a partir de les xarxes socials, les emocions són íntimes?
Sí.
Haurien de mantenir-se en la intimitat?
Bueno, aquest és tot un tema, també respecte a les xarxes socials.
Per això mateix t'ho pregunto.
On es fa exhibició de coses íntimes. Inclús, per exemple, en aquesta sexualització que veiem, sobretot en les noies, també amb els nois, que ensenyen com poses molt, molt, molt eròtiques o molt suggerents. Tot és imatge. Perquè això seria lo íntim, no? Lo íntim seria aquesta cosa erotitzada que si ho fa en una escena presencial amb una persona sí, o en un grup, és una cosa, però clar, anar fent fotos d'això o anar fent vídeos d'això, Ja és diferent, ja és com anar exhibint aquesta intimitat.
T'ho pregunto perquè entre l'exhibició i la necessitat que pot tenir algú de publicar que viu un estat emocional de tristor i que d'alguna manera espera que a través de les xarxes algú altre li digui endavant i que d'alguna forma les xarxes, no sé si esdevinguin una mena de mitja teràpia per als estats, diguem-ne, emocionals complicats que un mateix li costa molt gestionar, si això és bo o no.
Jo crec que és una rifa. Te la jugues, no? O sigui, aquí et pots trobar de tot. És veritat que hi ha una tendència a, si aquesta persona expressa tristor o un moment de...
Públicament.
El que vindran a dir-li és re, això, aparca-ho, fora, i tira cap amunt, i surt,
i endavant, i missatges, diguem-ne, en la majoria de casos, amb la millor intenció.
I amb la millor intenció, i amb zero comprensió. Perquè hi ha molt poca comprensió, si t'estàs expressant tot el contrari, no li diguis que ha de fer tot el contrari,
sí,
perquè
sí.
És com dir que no l'estàs escoltant ni entenent. O sigui, hi ha molta gent que, per exemple, que posa els estats.
Sí, no? Exacte, que hi ha les xarxes, estic trist, estic no sé què, estic content, estic emprenyat, estic...
Bueno, és una curiosa necessitat aquesta, no? De fer públic algú tan personal. Per què anar fent titulars de com està un aquell dia o en aquell temps? No, és com una...
Vol dir alguna cosa, això? I en el cas que, diguem-ne, es manifesti amb nois i noies, més joves o amb nens i nenes, vol dir alguna cosa, això?
Perdona,
el fet de manifestar... Necessitat... Públic, sí, aquesta necessitat del feedback d'algú?
Bueno, és que, clar, però quin feedback tens? No està molt clar que necessites de tenir feedback o no. És com una espècie de...
Bé, que algú digui alguna cosa.
Sí, podria ser. Podria ser que algú dina... O que algú comenci a interrogar-se a veure què li passa a aquest. No? Ja porta, no sé, setmanes posant coses molt fosques o molt grises. Dius, bueno, aquest què li passa? Moltes vegades, a veure... Té caràcter de comunicació, no? Intenten comunicar alguna cosa, no sé amb quina finalitat o amb diverses finalitats, de vegades és això, que li parin atenció o que li diguin alguna cosa. Això ha vingut a fer més complexa la qüestió, perquè no és que no es pugui fer o que estigui malament
fer-ho. Sí,
no,
perquè a part és un d'aquells... No sé com dir-ho, és una d'aquelles qüestions en les quals mai et manifestes perquè mai t'has manifestat. És bo o és dolent? No, ni és bo ni és dolent.
No.
La qüestió és quin sentit té
sí.
per la persona que viu això, no? O que fa això.
Sí. I sobretot, potser el problema comença quan això es centra tot en les xarxes, no? Quan tota l'expectativa està posada allà i el personal, el interpersonal, el presencial, pues queda com molt segon pla o pràcticament no hi és. És a dir, que la xarxa és una forma de comunicació...
Fins a crear una, no sé si, una certa dependència dels inputs que puguin arribar de les xarxes.
Sí, això ho tenim molt, sobretot respecte als likes, no? A agradar.
Que és la
agradar.
Forma més simple i bàsica de tenir la resposta d'algú, no?
Però veus, és com si s'hagués de respondre a un cert ideal, on un o una sempre ha de ser molt agradable, no? I bueno, i per què fa tanta falta agradar, no?
Per què?
Bueno, per què? Sí, bona pregunta.
Sí.
No? Bueno, en cada cas es respon de forma diferent.
No sé si
diferent.
És un signe dels temps, també,
sí,
això.
Sí.
Aquesta
sí,
necessitat de gravar. Ser ben vist.
Sí, ser ben vist, tenir una imatge happy, fixa't totes les paraules que hi ha... No, l'outfit, no? Tot de paraules al voltant de les qüestions de la imatge. Aleshores, la imatge de la persona és això, és happy. No ser una imatge... Lo qual és congelar la vida, no? Congelar la persona.
Forma part de nosaltres això de quedar bé, com sentíem amb les nostres àvies i amb els nostres avis, aquelles persones que queden bé.
Sí, és una forma de sentir-se estimat, no? I valorat.
I de respectar els altres, també?
No sé.
Pel fet de presentar-se d'una determinada manera o de la millor manera que un pugui? Una forma d'educació, em refereixo?
Podria ser.
Podria ser.
A veure, que l'educació, justament, és un corsé que limita algunes coses, però em sembla que en aquest agradar...
Que no va per aquí, això.
No, és una cosa educativa.
Va per una necessitat personal.
Sí, sí. I quina és part del problema d'això? Que de vegades, tant voler agradar, tant fer pels altres, però que en realitat no estan pels altres, no? És per un o per una. Que al final es perden de vista... l'agradar-se o el procurar-se coses per
estan
un, per
pels
un
altres,
mateix.
Que quan no tens els altres, aleshores tot
sí,
se'n va.
Però és més cara als altres que no pels altres. Aquest pels altres, jo vull que els altres estiguin contents amb mi, perquè a mi això m'agrada molt, o ho necessito. I hi ha coses que, bueno, que els altres et poden donar, i hi ha altres coses que te les has de procurar tu mateix.
En més d'una ocasió ens has parlat de socialitzar. Tots socialitzem i forma part del nostre desenvolupament com a persona socialitzar. Sí. Això és una manera de socialitzar o és una manera complexa de socialitzar?
Ha afegit a la socialització de sempre nous components, bueno, és un nou medi d'alguna manera. No? Abans havia terra, aigua i aire i ara hi ha tot això i el digital. Amb la seva identitat digital, amb les exigències també de comunicació. Moltes vegades es generen com falses necessitats. No? Per exemple, sempre tenir alguna cosa per anar ensenyant. No? Que això fa patir moltes vegades. Això és l'absurd de la qüestió.
Per no tenir...
Clar, si tens una cosa per ensenyar... Per exemple, a partir d'un moment vaig començar a escoltar molts adolescents que parlaven de viatjar, que volien viatjar.
Sí.
Jo dic, mira, quin interès per conèixer el món, tal... I després em vaig adonar que no, que era perquè és que no tenien fotos per penjar i altres estaven penjant fotos de viatges i tu que no sorties al poble. Això que també em deia un jove, diu, si tu un dilluns al matí et trobes amb un company i dius, què tal el cap de setmana?
Que és una pregunta clàssica que es fa...
Es feia molt. Es feia. Sí. Ara et preguntaran si ets tonto o si vas tenir problemes amb el mòbil o alguna cosa, perquè ho té tot penjat, el que ha fet el cap de setmana i com li ha anat. No, i això és una cosa, a veure, que és general, perquè el missatge no discrimina. Qui el rebrà?
Adults,
ni adults, ni petits, ni els que t'estimes més, ni els que t'estimes menys. Això és una cosa generalista que és poc particularitzada. És a dir, hi ha coses que, no, que se l'explica a determinades persones, no a totes les persones. És veritat que també hi ha xarxes més restringides, hi ha unes que són més generals i altres més restringides.
Però tinc aquella sensació que ens estàs a punt de dir que ni fa falta publicar cada dia coses, ni fa falta que tothom ho sàpiga tot, i fins i tot fora de les xarxes no fa falta que tothom en la vida real personal sàpiga allò que forma part íntima de tu i que només haurien de conèixer determinades persones.
Sí.
Sí.
No, i a part en un context d'una certa reciprocitat.
Aquelles que et puguin...
Clar, retornar o... No? I que també comptin amb tu per aquest tipus de coses. És a dir, que té a veure justament amb el vincle, amb la naturalesa del vincle. Em sembla que el de les xarxes moltes vegades té més que veure amb el narcisisme, amb la pròpia persona, que no amb els vincles. No, o sigui, una cosa són els amics amb els que tens un vincle que et permet parlar de determinades coses, compartir, expressar-te, ensenyar, però que no passa per exhibir. No és una exhibició. Ensenyes en el sentit de que li mostres o demostres com et sents o les coses que et passen. No fas confidències. No? Justament hi ha una confidencialitat que és tot el contrari de l'altre, que és públic. La confidència requereix justament una certa contenció, una certa confiança, no? de que sabrà no escampar per tot arreu.
Un blindatge
sí.
D'allò que es diu, com, bueno, una confessió gairebé, no? Aquell compromís de no desvetllar determinades coses.
Sí, sí, exacte, exacte. I reconeixent el caràcter íntim que té la, la declaració, el que s'està dient, i que forma part de la vida d'aquesta persona i la part de respecte que té, no? El respecte de que són coses de l'altre i que no són per anar explicant-les per tot arreu.
Pares, mares, com interactuen davant aquest panorama tan enorme de possibilitat, jo què sé, de relacions, de comunicacions diverses que interactuen entre la vida real i la vida digital? Com es poden ficar aquí dins d'aquest món tan enorme?
Pues és interessant el que dius. Justament, els pares ja estan ficats. No, els pares d'ara...
Jo dic en aquell sentit, bé, els pares, perdó per dir-ho així, ja els conec, els veig cada dia. I per tant ja són, en aquest sentit, elements quotidians que no sé si queden ja més o menys apartats d'aquest nou món que són les relacions a través de les xarxes, del món digital, etc.
Sí, sí, que és una forma de sortir de la família o de sortir de casa.
Exacte, eh? Que no hi ha tant al·licient en l'àmbit familiar com pot haver-hi en l'exploració de tot aquest món digital.
Clar, què els has d'ensenyar als pares que els pares ja no sàpiguen? Okay. Justament, els altres et donen una oportunitat d'ensenyar coses de tu que els pares, per exemple, riurien, no? Dient, vinga, ja, home, tu, com t'estàs presentant aquí com si tu tal, quan tots sabem què? Però veus, té alguna cosa d'enganyós, també, aquesta cosa de la imatge, de parcial, de tendenciós, no? De voler fer creure coses.
Però deixa'm dir-te, per aquells que puguin pensar, home, a les xarxes poden veure el seu fill o la seva filla veritablement tal com ell es vol projectar respecte als altres, més que no pas a casa?
Sí.
Sí.
Sí, sí.
És a dir, pot haver una visió més genuïna del seu fill o de la seva filla a través de la imatge que projecta a les xarxes que no la que es pugui veure dins l'àmbit de la família.
Jo crec que els pares et dirien que la genuïna és la que veuen els pares a casa.
D'acord. I no la que es projecta fora.
Que l'altra és més for export. No? És més d'exportació.
Ho dic per si és més lliure, aquesta imatge que es projecta fora respecte... Sí. Això sí, eh?
Sí, és més lliure. Sí, és més d'acord al propi desig. El que voldries, és, més no, el que, com vol ser vist.
Vist.
El no vol dir ensenyar-se tal qual. No? És com un o una voldria ser vist o vista pels altres.
Hem d'entendre, per tant, que, i ho dic exagerant-ho, el fill o la filla de debò és la unió d'aquestes dues imatges.
Clar. Sí, sí. No? Ja, fixa't. Què t'anava a dir... Això, a casa no fan el llit, no volen parar. Se'n van a casa d'un amic i els pares, quin nen més educat, com es fa el llit, el primer en parar a taula. Tu dius, però no, el meu fill no serà. Sí, sí, i tant, que és el teu fill. Perquè ensenyar això a casa no té cap gràcia. És només pura feina, pura mà. En l'altre lloc, justament... Clar, els pares felicitaran els altres pares, sí, però sí. El nano, el que entén, és que està quedant bé ell.
Sembla mentida com tots acabem sabent què agrada als altres.
Sí, sí. I la necessitat que tenim d'agradar, també, no?
D'agradar als altres, sí. I que ens vegin d'una determinada manera, no?
Exactament, de tenir una mirada, no?, apreciativa, valorativa...
O sigui que des d'aquest punt de vista, les xarxes socials també ajuden a formar una personalitat pròpia.
Sí. No, el que és més, o sigui, ajuden i ho fan més complexa, perquè apareix com una nova identitat, pràcticament.
Suposo que el problema és posar la mesura en aquesta identitat que es pugui manifestar compulsivament dia sí, dia també, a totes les hores i de moltes maneres.
Bueno, efectivament, de no acabar atrapat, en una dinàmica que es deu una exigència. Mira, ja fa un temps, no?, que comencen a aparèixer els youtubers o els influencers, sí. Cremats.
Cremats, absolutament.
Però incendiats.
I ho han dit en veu alta, i ho han manifestat en veu alta.
Sí. I inclús, mira, sense entrar en les xarxes, l'Andreu Buenafuente, sí. També va tenir una època que va agafar una depressió. Sí, ho va fer públic. No és una qüestió privada.
Sí, com fa quatre dies en Gerard Romero, També manifestava a RAC1 que s'havia ficat en mans de psicòlegs perquè no podia aturar tot aquest feedback tan enorme, i el psicòleg li va dir literalment que no agafés el mòbil i que no respongués a ningú. Després, evidentment, tot això s'ha gestionat i està clar,
sí,
no?
Sí, sí.
Però aquesta necessitat en algun moment donat d'anar a parar un especialista que restituï, que ens restituï emocionalment davant de tot això.
Sí, però, clar, anar a parar l'especialista té que veure amb que s'ha descarrilat el tren en algun moment.
I té que veure, jo què sé, en què el nostre cap no pot en tot això a la vegada.
Bueno, és que està en permanent exposició, eh? I amb l'exigència de cada dia, matí i tarda, tens que tenir algun contingut interessant. Les amenaces a baixar en el rànquing, a perdre seguidors... Clar, això és una dinàmica que és una mica embogidora. A més, Google ho fomenta, o les plataformes ho fomenten,
però
a mil penalitzen coses.
I estàs lligat de peus i mans.
Exactament. Aleshores, clar, això fàcilment en algun moment ja petes els ploms.
És paradoxal, però, perquè genera enlluerna. Perquè ara és molt fàcil trobar nens i nenes de 8, 9, 10, 11, 12, 13 anys que diguin, no, jo vull ser...
Sí, jo vull ser influencer o youtuber. Ara escolto menys el de vull ser famós, que encara és més fantàstic.
Exacte.
Però, perquè no importa què facis.
Però ser influencer, sí.
Ser influencer, sí. A veure, sí que genera una fascinació,
sí,
no? Veure l'altre, hosta, com has... Clar, el que no es veu, una altra vegada...
Que ens ha passat sempre, en totes les èpoques de la vida, en determinades professions.
Sí, i exacte, no? Que ensenyen, tenen un encant, tenen una gràcia, no? Pues, si no, no tindrien... O alguna particularitat que ho fa atractiu.
I el que volia ser bomber és una professió molt exigent, i el que volia ser arquitecte, o el que volia ser enginyer.
Sí.
Però ser influencer, emocionalment parlant, exigeix molt.
Com totes les professions, perquè per això et deia el Buenafuente era per als seus monòlegs.
Uh-huh.
Clar, cada dia haver de fer un monòleg, que no és només escriure, has d'estar en l'humor.
Els paranys dels creadors, que és cada dia tenir aquell enginy, aquella capacitat de...
La gent que escriu cada dia un article.
Sí.
El que passa és que, bueno, ja, l'ofici també fa per algunes
també
coses.
També fa per alguna cosa,
I a més, una cosa és el cara al públic, realment donant la cara, i una altra és l'escriure.
D'acord. Evidentment.
Segurament, si l'Andreu Buenafuente només hagués hagut d'escriure els seus guions, hagués estat bé. Però, clar, has de sortir i fer gràcia.
Doncs, aleshores, per què enlluer-ne tant, això? Si té aquests riscos evidents, com comentàvem, d'influencers que diuen en veu alta que ho poden passar molt malament i que ho estan passant...
Però és que això és un temps ençà. Fins ara,
la
imatge que transmeten és que estan tan panxos a casa seva, rodejats d'objectes fantàstics...
Sí. Com si això fos molt fàcil, que no
clar,
és molt fàcil.
Com si estiguessin allà la mitja hora o l'hora aquesta...
Parlant del que fos, si no.
Però per cada cosa... Per exemple, tenen tot un equip de persones treballant al seu cantó, dediquen un munt d'hores, es lleven superaviat, dormen poc...
Sí, no hi ha...
Sí, no és el punching... No és... clar, i l'aparença és que és easy money, no? O sigui, diners fàcils.
Diners fàcils.
Ets famós, et coneixen, tots són flors i violes. Clar, és enganyós, òbviament és enganyós. Per això va venir molt bé. Bueno, en aquest sentit, a molts nivells, no? Per exemple, Rafa Nadal també va poder parlar de l'angoixa que sentia jugant un partit de tenis. Estan en una angoixa que ell ja notava que no era l'angoixa del partit. Que hi ha un punt d'angoixa que sempre està i en la competició. No?
Tornant al que dèiem abans, per aquells pares i mares que sentin repetidament que el seu fill o la seva filla vol ser influencer i vinga i dale, i aleshores vol publicar cada dia.
A veure, ja, és un mitjà i és un recurs, i per gent creativa és fantàstic, i és un medi, és una manera de comunicació i d'expressió, que com qualsevol cosa, o sigui, sense excessos, no? O sigui, és potenciar les capacitats de la persona. És a dir, hi ha nens bastant petits que tenen moltíssima gràcia.
Absolutament brillants.
Sí, i que són molt brillants. I, bueno, potser el punt és, clar, quan entren tan aviat, no? En el circuit aquest del... Perquè el que comença sent espontani i natural, després es va professionalitzant.
Implicant a la família també en molts casos,
sí,
perquè és clar, això genera
diners. Sí, sí, sí. Que... Bueno, i de vegades, justament, tot això ve promogut pels propis pares, sobretot els que són nens petits.
Sí, sí, sí.
És a dir, els pares són a l'equip de treball i els que estan allà fent sí, tot sí. el...
Com en el cinema havia passat o com en tantes exacte, altres exacte. Àmbits havia, sí. havia passat. Per tant, no hi ha més instrucció que la mesura.
Sí, per sí. exemple, sí, i la no... i no centrar-ho tot allà. La diversitat, diversificar, no? No posar tots els ous a la mateixa cistella. Perquè dir, la xarxa permet coses de porta, però no està tot a les xarxes. Hi ha una mirada,
no tot poden...
un gest... Pues això no està a les xarxes. Això
no
està...
tot poden ser xarxes.
No tot poden ser xarxes, exacte. Que és molt llaminer, que és molt còmode...
No hi ha res molt... més llaminer, ara.
Home, és que és tot. O sigui, si jo abans on te feia una reunió a Barcelona a les 8:30 del vespre que havia de sortir aquí i agafar el tren volant a les 7:15 doncs, i tornar a casa meva a les 11 del vespre, doncs sí, sí, pues sí. ara, goita, no era les 8:05, pum, et connectes i ja està.
Sí, sí.
Però això fa, per exemple, que abans, quan tu vas a un lloc, estàs anant. I ja vas pensant coses de per què vas, o inclús, per exemple, estàs rondinant, dius, ostres, m'estic empassant aquí mitja hora de tren, ui, tot allò per venir allà.
I quan tornes, penses en allò que has passat.
Exactament. Quan no, ho comparteixes amb un altre. Si vas amb un altre, també tens un moment d'anar xerrant, d'anar... Que vagin sortint coses, és a dir, fixa't que la xarxa es parla molt dels continguts. S'ha de crear continguts, s'ha de fer... Aquí, en les relacions personals, continguts surten sols, o es van sortint. No les de crear per després comunicar, sinó que en el propi vincle van sortint, es van creant coses, van sortint continguts. No?
10:45, 10:45, 11:15. El teu dia algun deia que encara que costa molt en aquest món on vivim, algú hauria de fer un elogi del no fer res. De les estones de no fer res.
De poder gaudir d'algo que no sigui la productivitat. No? De sempre haver d'estar produint coses.
Diu,
i
perquè
sempre...
fins i tot els moments de lleure els tenim agendats amb activitats. Sí. Diu, fins i tot això. Diu, el lleure el tenim, que si ara fem una cosa, que si ara fem una altra, no sé què. Diu, no, l'elogi del no fer res.
O a poder tenir el marge... Ja. Mira, me'n recordo un pare que em va dir, quan començava les vacances, diu... gaudeix del teu temps lliure, no? Perquè ets lliure per fer el que vulguis. Sí. És a dir, no que facis qualsevol cosa, sinó en la inspiració del moment.
Sí, sí. Que tinguis la capacitat decidir si no vols fer, com si vols...
Tu dius, demà farem això? No ho sé. Perquè no sé si tindré gana, però demà t'ho dic. I aquí nosaltres no podem dir. Tu al gimnàs pots anar demà de 9 a 10 i punto. Sí, sí. Si no tens ganes, vas sense. I
però
ja
sí que és cert que ara tenim la vida molt marcada, eh?
Molt.
I demà farem això, i el diumenge, que Sant Jordi, o matí tal, igual, tal.
Sí. Sí, sí, sí.
I arribarem a dilluns.
Hi ha pocs blancs.
Hi ha pocs blancs.
Sí.
I els blancs serveixen per oxigenar el cap, eh?
És com el joc aquell dels numerets, que si està tot ple, no hi ha moviment.
No hi ha moviment.
Sempre ha d'haver el blanc que permeti això, un cert moviment.
En 15 dies tornem, com sempre, des del Centre de Reeducació de Vit, amb en Roman Pérez. Roman, gràcies.
A vosaltres.